A Cugat.cat disposes de tota l'actualitat de Sant Cugat al moment. Segueix-nos a Twitter @cugatcat i al nostre perfil de Facebook Cugat.cat. La vida és local.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
L'Ajuntament informa.
Oficina Municipal d'Escolarització. Procés de preinscripció escolar 2017-2018. Característiques de tots els centres de la nostra ciutat, públics, privats i concertats. Horaris: del dimarts 21 de febrer al divendres 7 d'abril. Atenció continuada: de dimarts a divendres de 10 del matí a 2 de la tarda. Dimecres de 10 a 2 i de 2 quarts de 5 de la tarda a 3 quarts de 7. Del 18 d'abril al 12 de maig, atenció continuada per l'Escola Bressol. A partir del 18 d'abril, entrevistes concertades per a famílies nouvingudes i peticions d'escola fora de termini. Oficina Municipal d'Escolarització, plaça de la Vila, número 1, telèfon 93 665 70 00. Places vacants a l'Escola de Música. Iniciació 1, nens nascuts l'any 2010. Bàsic 1, nens entre 8 i 10 anys. Especialitat de contrabaix, percussió, saxo, flauta travessera, piano, viola, violí i baix elèctric. Combos de jazz i música moderna, corals, infantils, juvenil i d'adults, bandes i orquestres. Més informació a l'Escola de Música i Conservatori Victòria dels Àngels, al 93 589 0551.
Torna Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Jané, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis, amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous, per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia, amb Eduard Jané.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are alone. Yesterday.
El show comença altra vegada quan sona aquesta música i passen uns minuts de les 12 del migdia del dijous. Molta comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. I avui precisament serà una mica aquesta barreja entre D i A. Però abans... l'homenia de Molta Comèdia, avui, meditació en el Dia Mundial de la Ràdio. Benvolguts germans a les arts escèniques. El dilluns dia 13 es va commemorar el Dia Mundial de la Ràdio. Això és així des de l'any 2011, perquè el 13 de febrer de 1946 va començar a emetre la Ràdio de les Nacions Unides. Aquesta commemoració va ser a proposta de l'Acadèmia de la Ràdio Espanyola i es va instaurar aquest dia amb el seu missatge corresponent, que aquest any és a càrrec de la senyora Irina Bokova, directora general de la UNESCO. No es preocupin, senyors espectadors, senyors oients, perquè no els hi penso llegir
el missatge de la senyora Bokova. No cal. Com a majoria sabeu, la ràdio Espanya va començar a la nostra terra, Ràdio Barcelona, amb un prefix que es deia EAJ1, Ràdio Barcelona. Era la primera en funcionar de manera regular. Jo he estat sempre lligat a la ràdio. I val a dir que el meu primer contacte amb el teatre, precisament, va ser escoltant les emissions de Ràdio Teatro. Ràdio Teatro del Aire. En el aire, el teatro, les emissions... Es feien a totes les emissores més importants del país. I després, des de l'any 1986, vinculat a aquesta casa, Ràdio Sant Cugat, des del carrer Sant Antoni, passant pel carrer Sant Jordi, i ara aquí, Cugat.cat, carrer de la Plana de l'Hospital. També la música em va arribar per la ràdio. Un programa emès per The Voice of America, des de Tanger, em portava cada nit el millor jazz de veu de Willis Conover, de la mà del meu pare, gran aficionat al jazz. I cada diumenge al matí, no sempre, però molts diumenges al matí, el concert retransmès de música clàssica des del Palau de la Música de Barcelona i, òbviament, molts programes musicals especialitzats, diversos, de tots els gèneres i orígens, també de cobla. La ràdio, doncs, ha estat per mi, i estic segur que per molts, el vehicle idoni per conèixer les arts escèniques, de tota mena, que després ens ha portat a voler veure-ho directament, a conèixer de prop allò que ens havia emocionat, entusiasmat i fet somiar des de casa a través, allò que en deien, a través de les ones, de les ondes hercianes. I ara i aquí, des d'aquest programa Molta Comèdia, volem que escoltant els nostres continguts des de la ràdio us sentiu en la necessitat d'anar a veure, a escoltar tot el que es fa a la ciutat de Sant Cugat del Vallès, o més enllà. Amén. Esteu escoltant un fragment de la sonata per a violí sol de David Bozzo. David Bozzo, que el tenim aquí, i s'estava escoltant la seva música que prèviament havia escoltat interiorment. Bon dia, David, i benvingut a aquest programa.
Hola, bon dia, Eduard.
I Francisco Gimeno, que és el que interpretava aquesta gravació que acabeu d'escoltar, aquest fragment, també s'ho estava escoltant i s'estava escoltant a si mateix, cosa que deu ser bastant perillosa. Francisco, bon dia.
Hola, buenos días.
És perillós o no escoltar-se a un mateix?
Bueno, es complicado porque la grabación la hicimos hace ya que será casi 3 años.
Sí, casi 3.
Y bueno, escuchas cosas que a lo mejor cambiarías, sí. Y cosas que, pues bueno, que todavía suenan como tú querías. Es una situación de sentimientos enfrentados.
Bueno, Francisco Gimeno es el solista d'aquesta obra, que, com deia fa un moment, fa 3 anys ja es va gravar, però que tornarà a sonar, David. Tornarà a sonar, i precisament tornarà a sonar aquesta setmana.
Mm-hmm, correcte, sonarà demà divendres al Real Club Marítim
de Barcelona.
I el diumenge a l'Aula Magna de Sant Cugat.
I a més, hi ha hagut un concert previ a València.
Correcte, a la sala Rodrigo del Palau de la Música de València, que bueno, ja és un bon lloc.
És un lloc molt maco, jo ja ho conec i està molt bé, molt bé. Per mi té, no sé si la sala Rodrigo és la primera, però que hi ha és bastant alt, no?
Sí, bueno, aquella és la sala petita.
La sala petita és bastant...
Sí, té molta inclinació.
Té molta inclinació. Sí. Però bé, en qualsevol cas, suposo que des del punt de vista acústic ja funciona. Francisco, tu quan comentava això de que escoltant-te després hi ha aquesta... que seria aquí... ara no ho faria així, aquí tal... aquesta revisió contínua es deu produir amb tot tipus de música que interpretis, no?
Sí, por supuesto. Es terminar un concierto, si hay una grabación, lo escuchas y dices, pues bueno, esto pensaba que había ido así, podría haber ido un poco diferente, o esto es lo que yo quería conseguir cuando estuve tocando. Es duro el tocar y luego escucharte y criticarte a ti mismo, porque yo creo que al final pues uno mismo es el mayor crítico que puede haber.
Hi havia un gran Gould que deia que ell no volia escoltar mai el que havia gravat. El primer va començar per deixar de tocar en públic, no? El primer va dir, ja no toco en públic, només gravo.
No, potser descobriria que desafinava una mica com cantava.
és veritat. És una mica un entusiasta i no es podia frenar, i llavors anava seguint. David, un any més fas aquest tipus de cicle, aquest tipus de retorn, però evidentment tens unes activitats fora d'aquí també, amb concerts de la teva música. Quins són els últims que has fet?
Fa temps ja ara que no en tenia, des de l'any passat.
Bueno,
vaig fer per un concert privat dos arranjaments, que es van d'unes coses de Mendelssohn i de més, per solistes d'orquestra, va ser dificultós, per això vaig haver de reduir tot en orquestra per solistes i fer que sonés igual, que mai és fàcil, i què més he tingut? Ostres, m'he quedat així en blanc ara.
Tens previst per això el que és la sonata per sol, per violí sol, si fer un concert a continuació després d'aquest que veurem aquí?
Després del de Sant Cugat, la idea és portar-ho cap a Londres més endavant.
Sí, està la possibilitat de... Com és un projecte de col·laboració també amb diversos compositors, està la possibilitat de llevar-lo a Londres, de llevar-lo a Itàlia, a Trieste, i otro de los compositores, aunque es de Estados Unidos, está viviendo ahora en Viena, con lo cual existe también la posibilidad de organizar allí algún concierto.
Aquí en el programa que havíeu posat hi havia Massimiliano Donieli, italià, l'Ivan Martí, valencià, el Brian Martínez, també valencià, en Carlos Perón, de Madrid, i el William Walker, que no sé què que deies tu ara, sí, de Chicago, i es tracta de fer, o sigui, fareu aquest concert del diumenge a l'aula. Hi haurà música d'aquests compositors,
correcte,
més la teva, David.
Sí, exacte. O sigui, és el projecte que té Francisco, és un projecte en què jo hi entro, per això el portem cap aquí a Sant Cugat, al cicle de concerts que muntem amb ell cada any. Llavors és això, és un repertori que hi ha tot d'obres de diferents compositors, entre les quals hi ha la meva.
Aquests compositors, d'alguna manera, hi ha una relació, vull dir, des del punt de vista musical... ¿O hay diversidad?
Hay muchísima diversidad, que es, yo creo que es lo interesante. Y bueno, dentro de la música contemporánea esperaba encontrarme cosas muy contemporáneas, pero para ser sincero son obras que se pueden escuchar bien, aunque no tengas mucho bagaje musical en lo que es la música clásica. Son obras que se pueden escuchar, que la gente va a disfrutar. En Valencia vino una mujer mayor emocionada de lo que le había gustado el concierto.
Y sorprendida.
Sí, y siempre es un riesgo cuando estrenas obras. Y sobre todo, a ver, se pueden escuchar, pero también hay fragmentos que a lo mejor que no son, decirlo, muy pop o que no va a gustar a todo el mundo. Y el público aguantó, un público que se entregó mucho y la verdad es que... funcionó muy bien el passat concert.
Sí, la veritat és que és un programa bastant arriscat, que són tot obres contemporànies, i clar, quan una persona veu un programa així, amb la situació actual de la música, el primer que farà és no anar a un concert així, però que no s'equivoqui, o sigui, són obres molt assequibles. Considero que aquesta problemàtica de la música contemporània ja està més que superada. Són obres molt tonals en alguns aspectes o modals, o sigui, no hi ha cap marcianada, com diria algú.
Jo la veritat és que penso que malauradament no està solucionat. És a dir,
està solucionat des del punt de vista dels compositors, o sigui que ja hem superat això. Ara falta que el públic sàpiga que nosaltres ja hem superat aquest punt. I
això que volia dir, el que penso que a vegades que hi ha un problema greu de dir, aquesta, en un moment determinat, diu, aquesta música és pels entesos. O sigui, la persona que és capaç de poder, doncs, de xifrar, podríem dir, i dir, molt bé, això. I clar, arriba un moment que penses, és que la música sempre ha sigut una música, la música que s'ha fet en el moment i que s'ha escoltat en el moment.
Sí.
I el que tenim en molts casos és una línia determinada de concerts que va repetint determinades peces.
El fet de consumir la música del moment, això es va acabar a meitat del segle XX, es va acabar.
Això et dic?
Sí, sí.
Això et dic, que llavors, clar, aquesta espècie de parada que es va produir en un moment determinat, hem de reconèixer perquè algú s'ho mereixia. Jo, la veritat, és que jo ja sé que a vegades no quedaria. Fer un concert sense tocar res com en John Cage, déu-n'hi-do.
Sí, però bueno, el John Cage també, darrere hi havia un altre vessant de l'art, en el moment en què el John Cage plantejava una obra com el 4:33, que és una obra de 4 minuts 33 segons, sense música, en la qual la música és el soroll de la sala, darrere ja hi ha un altre pensament artístic, jo més que música, d'això en diria una performance artística.
Sí, subvertir una mica, doncs, estem d'acord, vull dir, però entens? Llavors, clar, penso, poder agafar el públic, o sigui, poder sugestionar el públic, poder portar-lo, necessita també, no que el compositor estigui que supeditar amb el que espera el públic, però sí tenir en compte que aquest públic va escoltar.
Algú
que no... Que, si anem per això, el primer Stravinsky, la gent sortia horroritzada, no? I en canvi, la veritat, ara en aquell moment, Francisco, diem, no? Totes les músiques, en aquell moment, totes les músiques de pel·lícula, per dir alguna cosa, tenen un substrat que és Stravinsky, Prokofiev...
També hi ha molt plagi en el món del cinema de la música clàssica, moltíssim. M'ho passo molt bé escoltant algunes bandes sonores i dient, mira, això és Shostakovich la onzena, això és Stravinsky...
Jo diria que la més clàssica de totes aquestes ha sigut el Tiburó. El Tiburó, que és aquella música, el Tiburó i dius, home, està claríssim, no?, d'on ha sortit això. Bueno, Francisco, vamos a cumplir un reto que nos hemos propuesto, que te hemos propuesto a ti y que tú, con toda la buena voluntad del mundo, te has ofrecido a ello. Y es que vas a tocar en directo en este estudio, precisamente el primer tiempo de la sonata para violín solo.
Sí, voy a tocar un fragmento del grave, que es el primer movimiento de la sonata de David. Gracias.
Bueno, hem de dir que hem aconseguit això amb cap insistència. O sigui, en Francisco s'ha dignat fer-ho sense cap mena de preocupació, cosa que jo li agraeixo molt perquè no és habitual, s'ha de dir tot. El tenim preparat davant del micro. Ara és aquell moment que la sala, la gent encara continua enraonant.
Sí, s'ha de dir que això no és música contemporània, la Francisco...
No, això no forma part.
En David està posat també expectant davant del Francisco i comencem.
Thank you.
s'ha d'aplaudir, s'ha d'aplaudir, s'ha d'aplaudir. És un privilegi, Francisco, gràcies. És un privilegi poder escoltar la música de tan a prop, que hem de recordar que era el que passava en segons quines èpoques, quan es feia la música de cambra, és a dir, la música de l'habitació, de la cambra, que es feia la música de cambra i tota la gent estava a pocs metres de les que estaven interpretant en aquell moment. Jo estic molt content i torno a repetir el meu agraïment, perquè hi ha moltíssima gent que no li agrada, que no li agrada fer-ho i que hi sembla que, en fi, cada un doncs, té la seva...
Hi ha moltes manies, sí, sí.
Hi ha moltes, sí, més aviat, sí. No, però penso que això és una demostració, en aquest cas, Francisco, de que la teva disponibilitat és... Fas una cosa que és la teva activitat, la teva feina, i a la vegada suposo que és el teu plaer, no? Les dues sí. coses, no?
Sí, bueno, la verdad es que desde que cogí el violín tuve claro que quería dedicarme a esto. Empecé un poco tarde porque empecé cuando tenía 14 años, pero bueno, a partir de ahí pues a luchar y a intentar conseguirlo.
Portes resident a Londres bastants anys.
Sí, fui en 2009 a hacer un máster y luego a partir de entonces ya decidí quedarme por allí. Especialmente viendo la situación como estaba en España y comparando con cómo estaba por allí, pues vi la oportunidad y decidí quedarme.
Bueno, no sé si el Brexit te afecta o no te afecta.
El Brexit nos afecta a todos los no británicos y por ahora, bueno, estoy en proceso del permanent residency para intentar quedarme por allí y bueno, para el tema del pasaporte británico, pues eso todavía me lo pensaré. El pasaporte británico quitaría muchísimos problemas, pero bueno, hay problemas también de doble nacionalidad y cosas así si Reino Unido finalmente deja la Unión Europea. Entonces, bueno, hay que tomárselo con calma. Hay que pensarlo muy bien y hay que ver cómo se hacen las cosas.
Ah, aquesta normativa, si es porta a terme, afecta a miles de personas.
Se afecta, bueno, a todos los europeos que hay allí y a todos los británicos que hay en Europa. Y por ahora el Parlamento británico no lo está poniendo fácil, porque se votó hace poco una resolución que no ayuda a los europeos viviendo allí precisamente. Entonces, bueno, hasta que no empiece el proceso del Brexit, es todo una expectativa y ver qué es lo que va a pasar.
És terrible, no?, pensar aquest tipus d'afectació amb una sèrie de persones, com el teu cas, que portes tants anys ja allà i estàs integrat i estàs funcionant, com pot afectar. Però nosaltres no sé si ens passarà alguna cosa així, David, ja ho veurem.
Esperem que no.
Ja ho veurem, jo també espero que no. Com estan els projectes?
Bé, amb molts projectes per endavant. Tinc projectes fins d'aquí un any, de moment, que ara ho penso, el que pensava fa 2 anys enrere o 3 anys enrere, en què anava a sobre de marxa, era dir, ostres, tinc feina per composar fins aquí un any i pico. Ostres, està molt bé, estic molt content i la cosa va marxant.
I pots avançar quin sí, concretament, quin són?
Un projecte, bueno, és amb el Francisco, que estem treballant junts, que és un segon quartet de corda amb la seva gravació. I avanço que la idea és portar-ho cap aquí al febrer de l'any que ve. O sigui,
quan faci el cicle corresponent.
Exacte, quan serà el 7è any que farem el cicle, la idea és portar cap aquí i fer-ne després la posterior gravació.
És quartet.
És quartet de corda, sí. Que serà el segon que tinc, que tampoc està malament, un segon quartet de corda.
No, gens.
Doncs això de gravació, que estic plantejant si o tu financiar-ho o fer un Verkami, que també hi ha la possibilitat de fer això. Falta, hem de mirar pressupostos, tot el jaleo que hi ha darrere d'això. Després tinc pel 2018, per l'abril de 2018, amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat,
sí.
Que hi haurà una altra obra per Sant Jordi del 2018, i què més tinc per aquí? Vull començar...
Seria estrella d'obra amb l'orquestra?
Sí, seria una altra...
O sigui, faries una peça per orquestra?
Per l'Orquestra de Sant Cugat, sí.
Uh-huh.
Després tinc en ment començar la sonata per viola sola, que també estic mirant parlant amb músics per portar-la a terme, i altres coses que encara no puc avançar i que estic a l'expectativa de que em diguin sí o no.
La de l'orquestra, quin tipus de peça estàs fent? Un poema simfònic?
Estic fent una altra peça per orquestra ara, que l'estic composant ara, que aquesta se'n va cap a Londres el juliol, que aquesta és per la secció de vents de l'orquestra, amb una orquestra d'allà, que es diu d'Àngel Orquestra, i que estic fent una petita suite, a més he agafat danses barroques, que són Sarabanda, Chacona, Gavot, i fer una suite barroca, però amb el meu tipus d'harmonia, el meu llenguatge personal harmònic. I l'obra que vull fer per l'Orquestra de Sant Cugat, bueno, ja ho veureu.
No, però ja segur, això segur, però fes una mica d'avançament.
No, estic amb diverses idees, serà sobre cançó popular.
Vull dir que encara s'està coent, però dintre teu.
Sí, serà basat en cançó popular catalana, això segur, però sí. Bé, què serà encara no ho puc avançar, ni jo mateix encara ho sé, llavors ja ho veurem. Que surt del
forn. Hi ha una diferència substancial entre preparar un quartet de corda i preparar alguna cosa per una orquestra.
La veritat és que sí, i és molt més fàcil d'escriure per orquestra, també t'ho haig de dir, perquè fer música de cambra és extremadament complicat trobar l'equilibri entre els diferents instruments, sobretot el quartet de corda, que és, jo trobo que és de les músiques més difícils d'escriure.
Jo estic amb tu, efectivament.
A mi per orquestra tu escrius sense desmereixer les orquestres, ni molt menys, però bueno, allò funciona.
Has notat, heu notat últimament, el dir últimament, vull dir amb els 10 anys últims, que sembla que ha crescut molt l'interès per la música precisament de quartet, de quintet, o sigui, que ha crescut l'interès del públic en poder escoltar aquest tipus de música.
En part també jo crec que ha sigut degut a que hi ha moltes més formacions petites que es mouen molt. Hi ha molta gent amb ganes de moure's i amb ganes de treballar. I hi ha molta més formació petita que es mou, i després el fet econòmic, és molt més fàcil portar un quartet i també és molt més fàcil moure. Doncs, si al públic tu li dones això, a més la música que fan és bona, lògicament, i el quartet no està malament, al final el públic dirà, ostres, vull més quartet, vull més...
Amb aquest aspecte econòmic, malauradament, també passa amb el teatre, i hi ha una quantitat d'obres de dos personatges, perquè és una obra de 12, no? Que és el que passava fa molt, o quan només es pot fer en un teatre en públic, perquè si no és molt difícil. Però jo insisteixo en que la música de petits grups, d'aquests quartets i quintets, o trios, o duos inclús, evidentment, a part que hi ha moltíssima literatura, hi ha molta, molta escrita ja, molta, moltíssima, i de molta qualitat, jo que m'ha semblat observar en els últims 10 anys és que va creixent un públic que vol això, que vol escoltar això, que potser fa 30 anys no n'hi havia tant, hi havia la gran orquestra, hi havia potser...
Sí, bueno, potser també va una mica per èpoques, no? El fet de dir, ara es consumeix més música orquestral i després més de música de cambra, va potser una mica per èpoques. No et sabria dir exactament el per què. Penso que és això una mica, el fet de que hi ha més formacions que s'estan movent, que és més fàcil moure's en petit format, i si el públic té ganes de concert i va un concert de petit format que és més assequible, anirà cap allà.
Bueno, nosaltres aquí tenim el panorama del final del cap de setmana, com deies tu, el primer concert que fareu jo ho de l'aula, a l'aula dos dies, dissabte a la tarda.
Sí, dissabte a la tarda.
Però dissabte fem en combinació amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, és a dir, amb ell, però serà un concert comentat.
Correcte. És un concert que fem el Francisco i jo. Jo l'acompanyaré al piano. Cosa que
no has pogut portar el piano aquí.
No he pogut portar el piano, i cosa que em crea un pànic bastant important, perquè jo no estic massa acostumat a fer concerts.
Bueno, però él toca muy bien, no habrá problema.
Pero repíteselo. Toda esta tarde, cuando se lo va repitiendo.
Yo ya se lo digo, que no se preocupe, que lo hace muy bien, sobre todo sus obras las toco muy bien. Y...
Sí, si una cosa no quita la otra, no estic acostumat. Jo fa molt temps que realment no em pujo a un escenari. Bueno, és un concert comentat, sortirà bé, evidentment.
Fareu un concert comentat que, a més, us centreu en la música nacionalista.
Sí, fem una mica música nacionalista, però heu obviat Granados.
Sí que...
No, és l'any Granados, però no em venia de gust.
No, i... A més, com que ja està molt, molt,
està molt... Està molt tocat, ja, aquest any.
Està molt tocat. No, però en... podíeu posar, no sé, Falla o...
No, ens hem centrat Turilla, amb el que és música nacionalista, però est i nord d'Europa. Sibelius, Wieniawski a Polònia, Bartók a Hongria, Tchaikovsky, que tot i que no sé... nacionalista ja té, ja avança una mica aquest concepte, i Korsakov, i després anem a Anglaterra, Melgar, que tampoc és plenament nacionalista, però també té cosetes.
I luego tenemos a David Bozzo, también, sí, que habla música de él.
I després, bueno, això és la primera part del concert, i després, sense descans, jo parlaré una mica sobre una de les meves obres que tinc, que són 5 cançons per violí i piano, que es diu L'inspiració d'un àngel, i el Francisco presentarà el concert que fa el diumenge, i tot el projecte i demés.
Llavors, diumenge sí que hi haurà fer un concert al migdia.
Sí, aquest és més còmode. Aquest és més còmode per mi, perquè jo no haig de tocar.
Sí, tu estaràs d'espectador, d'espectador actiu.
Sí, sí.
Actiu 100%, i el Francisco serà el protagonista.
Correcte.
En aquest cas, sentirem complet la sonata per violí sol, que ara hem sentit un fragment i que potser en té una altra.
Una sonata que jo haig de felicitar, bé, aprofito ara, si em te permets un momentet al Francisco, perquè és una sonata molt difícil.
Ho és.
És molt, molt difícil. Jo quan vaig escriure aquesta sonata li vaig dir, el primer moment em vaig plantejar, dintre del meu llenguatge tonal, portar violí al seu extrem. I no sé si ho he aconseguit, i si no ho he aconseguit estic bastant a prop.
Home, jo estava observant d'aquí a distància curta i realment no ho fa qualsevol.
I és només al principi.
Sí, que luego se va complicando más.
Se va complicando más, però en positiu.
Sí, claro.
En positiu.
Y el resultado pues merece la pena, claro.
Sí, yo creo que, o sea, siendo un poco autocríticos, que hem de ser a vegades, s'ha de reconèixer, des del meu punt de vista i tal, que va quedar molt, molt, molt tancada, o sigui, molt, molt ben feta l'obra. O sigui, així com d'altres dius, ostres, després revises i canvies cosetes, la sonata aquesta jo penso que està tot al seu lloc.
Ets d'anar canviant? Sí?
No, no acostumo fer-ho, però a vegades sí que dius, ostres, això no m'acaba de convèncer del tot.
Hi ha autors que realment, quan llegeixes, i veus que
sí, efectivament... Sí, i al cap dels anys...
Versió del 1917, versió del 19, versió... I penses...
Sí, bueno, abans que parlàvem d'Stravinsky mateix, sí. Les sinfonies d'instruments de vent, que em sembla que la segona versió és del cap de 10 anys.
Sí, 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 sí.
Al cap de 10 anys la vas reagafar, iau.
Hi ha autors, en canvi, que diuen no vull tornar a mirar-m'ho perquè no vull tornar a fer el canvi aquest.
En el caso de la sonata, cuando lo estuvimos grabando, sí que hubo algunos pequeños cambios, simplemente para hacerlo pues más redondo, pero a partir de ahí ya...
Bueno, pues en aquel caso eres tú como intérprete que al llegir deies aquí, en aquest punt concret, no? No, això és normal, i a més això està dins la història de la música, és molt corrent, o sigui, el compositor que escriu una obra pensant en un solista determinat i aquest solista intervé activament amb això fins a... que no desvirtua en absolut l'obra, sinó al contrari, li dona un altre sentit, no? A la teva activitat a Londres habitualment, no et demano que fem una comparació del món cultural, musical a Londres, comparat, no sé, en Barcelona per dir alguna cosa, però, clar,
hi ha molta diferència.
És inacabable, no?
Sí, perquè, bueno, simplemente la diferència entre lo que puede ser Barcelona ciudad o Londres ciudad en términos de habitantes es una gran diferencia.
No, y en dimensiones, hay...
Entonces, claro, puede dar más actividad cultural.
Sí, pero mira, yo por ejemplo, yo esto siempre lo digo y, o sea, si me permites, un momento el apunte. Yo siempre digo que siempre que he subido para algún concierto ahí, o sea, a mí me da mucha envidia el hecho de salir a comer, me voy a ver un concierto, a un lunch concert, y luego me vuelvo a trabajar. O sea, esto aquí es impensable. O sea, te vas a una iglesia, cualquier iglesia, y hay un concierto, hay un cuarteto, lo que sea. Aquí es impensable eso. Hay muchas formaciones, pero tienen facilidades, entre comillas, para poder tocar en muchos sitios. Aquí cada vez se nos está acotando más.
Ya, pero también es la forma en la que ellos, por ejemplo, comen. ellos comen muy rápido, tú puedes ir en una hora a un concierto, pero aquí lo que es la hora de comer es un poco más tarde,
sí, pero me refiero,
la gente se lo toma con un poco más de...
Pero me refiero que hay, detrás de sí hay mucha actividad, pero también hay muchas facilidades para llevar a cabo esa actividad, que te permiten tocar en muchos sitios, en cualquier hora puedes encontrar un concierto, aunque lógicamente los horarios sean distintos. Aquí, no sé, yo pienso que cada vez se nos está acotando más, si no eres un top, a veces ni te permiten tocar, ¿sabes? Es muy, muy distinto.
Tenim un problema evident, o sigui, jo, parlant de totes les arts escèniques, ho trobo amb tot, eh? Parlem de música, podríem dir de clàssica, per entendre'ns, tot i que pots dir, no, música no, clàssica no, contemporània, bueno, és igual, no cal que qualifiquem, o anem en teatre, o anem en dansa i tal, i els resultats últims sempre van a parar això, i abans jo penso que aquí el problema que hi ha és si hi ha veritable interès en la cultura. O sigui, penso que aquest sóc jo i no hauria de ser. Doncs jo penso que el problema que tenim és que, què passa? El tipus de, el tipus, diguem-ne, de actitud, en aquest cas política, parlant ja de pressupostos, siguin de pressupostos,
si hem de parlar de pressupostos, anem malament.
És un tipus d'actitud que arribes a dubtar de l'interès real que pugui haver-hi per fomentar aquest tipus de coses, que necessita un tipus de suport, que és el que apuntaves tu.
Sí, però mira, aquí a Sant Cugat mateix, aquí a Sant Cugat hi ha un nombre de músics, em sembla que és bastant elevat.
Sí.
Sí, som una quantitat d'artistes brutal.
Sí.
I per temes de música clàssica, fora de l'auditori, o sigui, anem a formats més reduïts, tens l'Aula Magna, que està molt bé la sala, però no tens una sala adequada més enllà de l'Aula Magna, i l'Aula Magna queda amagada dins el conservatori, que molta gent tampoc sap on és, per exemple.
Jo, no. Doncs... ara, parlant d'aquest tema d'aquí a Sant Cugat, no sé si ho saps, suposo que sí, que hi ha intent de fer un directori a partir d'una acció de Xavier Blanc, que està, diguéssim, autoritzada, avalada per l'Ajuntament, per arribar a aconseguir un tipus de això, un tipus de directori de música clàssica que permeti d'una forma regular que hi hagi una sèrie d'actuacions. Però clar, la primera cosa lamentable és tenir on.
Exacte.
On ho fem, això?
Perquè una actuació, per exemple, de violí i piano a l'aire lliure, dic jo que allò no funcionarà. No. És el que dic, fora de la Magna, que tens? Bueno, tens la Casa de Cultura, que en qualsevol moment et passa una ambulància i et foten l'aire al concert,
sí.
Perquè no està adequada per fer un concert. Tens el celler, que també està obert completament a l'aire. Doncs, què més tens? O sigui, no...
Aquí falten, com a mínim, dues sales de petita, o sigui, entre 150 i 250 persones, dues sales adequades acústicament per poder fer aquest tipus de concerts.
Correcte.
I sobretot... aconseguir una cosa que sense aquesta cosa no pot funcionar, és a dir, que hi hagi regularitat en la programació, de forma que la gent interessada sàpiga que de forma regular, cada setmana, té alguna cosa per poder escoltar. I llavors arriba un moment, ja sabem que potser al principi no hi va massa gent, però mentre no hi hagi aquesta sensació de dir, sabem que això va funcionant de forma regular i tota la temporada hi ha diferents grups i aquests funcionant. D'alguna manera, això s'ha fet amb el jazz. I el jazz, a la cafeteria del Teuditori, es fa cada diumenge a la nit, i quan van començar amb 4, ara són doncs, 150 o 100 persones, que a més ja han fet patir a l'espai. Però per què? Perquè cada diumenge a la nit hi ha un concert.
Ah, però també la meva pregunta és, per un concert format concert, la cafeteria és un lloc adequat?
No.
Ah, anem aquí, o sigui, ens hem d'anar a llocs que no són els adequats per poder fer el concert.
Estem d'acord.
Aquest és el problema. O sigui, sí, hi ha molt moviment, i aquí, és que aquí s'han quallat un moviment brutal. I a Barcelona, amb llocs petits també, però o fiquen uns preus prohibitius o és impossible, o sigui, no surts i no... Llavors tires d'això i dius, bueno, jo ara tinc muntar aquest concert un cop l'any i de moment tampoc em plantejo fer molta més cosa aquí, fora del que em vagi sortint esporàdicament, perquè no, és tot prohibitiu. Si Àngela, tu vols accedir a l'Ateneu de Barcelona, al costat de la Rambla,
sí,
i només el lloguer d'espais em sembla que són 2.000 euros. Lloguer de l'espai, i no recuperes amb entrades, perquè no hi ha prou butaques.
Ateneu costa 2.000 euros?
Sí, entre 1.500 i 2.000 euros.
Carai.
Llogar la sala de concerts que hi ha allà, que és una sala que està molt bé, però és una sala molt petita.
No ho sabia, em pensava que... Vaja, si m'haguessin preguntat, que és dir, no sé, 500 o...
No, es costa entre 1.500 i 2.000 euros, l'última notícia.
Ai, senyores i senyors, quina pena!
Això, l'auditori, l'Ateneu Barcelonès, sí, sí. I és una sala de concerts molt guapa i
sí, amb sí,
una
ho és,
molt
sí,
bona
ho és,
acústica.
Sí que ho és.
Però...
Sí, sí, sí. Bueno, esperem que aquí, jo no sé si ho veuré, però demano per favor que si sé que feu alguna cosa que es faci ràpid. Un dels llocs que s'estava plantejant per poder també fer concerts de música clàssica és l'antic Teatre de la Unió, que està pendent de les obres...
Sí, clar, però em sembla que s'està plantejant com un teatre, no com un auditori.
No, no, com un teatre, però que a la vegada... O sigui, que tindria tres funcions. A vegades, quan són moltes, dius... Clar, però una seria el teatre, per fer teatre escènic, normal, després amb un tipus de grada retràctil que fes correcte, que ja s'eliminés, sí, i fessin concerts que pogués estar la gent dreta i tal, per fer això de música doncs, pop, música de jazz, música de rock, etc etc, però també condicionar acústicament per fer-ho, fer música
aquí
clàssica.
Aquí és que l'has de condicionar acústicament.
Clar,
perquè...
aquest espai seria un espai imprescindible per poder fer una cosa, i a més insisteixo que fos de forma regular. Si no és de forma regular, es perd, perquè tu pots fer festivals d'estiu al claustre, està molt bé, l'espai, molt bonic, tal, tal, però com dius tu molt bé, quan surts a l'exterior, Francisco, quan tu tens que tocar a l'exterior, segons quin dia faci, si hi ha molta humitat o no hi ha molta humitat...
Sí, eso influye muchísimo en el instrumento y en cuanto a la sonoridad también. Por ejemplo, el otro día que estuvimos en el Palau, aquella sala para un violín solo es una sala que funciona muy bien. Si se toca lo mismo al aire libre, si no, el público no está muy cerca del instrumento, no va a poder escuchar y apreciar todo lo que se toca.
Sí. Bueno, hem d'esperar que aquest concert, tant el dissabte com el diumenge, estigui ple. Esperem que sigui així.
Home, esperem-ho. Jo des d'aquí animo la gent a venir, a més són concerts gratuïts, a més, és això, a més, són concerts gratuïts.
Feu en el cas del diumenge,
sí, taquilla inversa. Si canta taquilla inversa, és el que dic, o sigui, taquilla inversa és qui vol aportar alguna cosa la porta, qui no vol no la porta,
o sigui,
claro. Ningú està obligat a portar res, evidentment que estem molt agraïts, hi ha unes petites despeses darrere de muntar aquest concert, que no són molt altes, però bueno, hi són. Mm. Hi ha bitllets d'avió, hi ha fer els programes demà i tot això, però bueno, ningú està obligat. Nosaltres també oferim aquests concerts gratuïts perquè és una forma de que el Francisco pugui passar programa davant de gent, tot quan, per exemple, ara amb el repertori de violí sol, o l'any passat que vam fer violí i piano, doncs poder passar a ser el repertori per tenir-lo a dits i per algun moment fer un concert i que el pugui passar tranquil·lament, doncs són concerts de partit format i no cobrem entrada.
Bueno, doncs això és un al·licient més per gent que no estigui dubtant de què pot fer, que ho ha de fer-ho. També és veritat, i tu ja ho saps, que aquí hi ha moltes activitats i a vegades si es concentren una cosa i una altra, doncs a vegades fa difícil, però també hi ha públics diferents. A la mateixa hora que feu el diumenge, a les 12, hi ha l'Ocell Prodigiós.
Sí, però que està enfocat per nens.
Però està enfocat per nens. Ah,
sí, jo no veig un nen de 6 anys, per exemple, venint a veure el concert de Francesco.
No, ho dic per dir, a vegades hi ha coincidències, i a vegades hi ha coincidències perquè no afecta, és un públic diferent.
Sí, a més, els concerts que muntem del cicle sempre són entre 50 i 60 minuts. O sigui, és el moment de sortir, fas el concert, te'n vas a fer el vermut i a dinar. O sigui, jo millor
però
no puc
vermut,
posar...
Que s'ho pagui cadascú. Eh?
Això sí, no, el vermut no el pago jo. I el dissabte que fem l'orquestra també és gratuït, és un concert comentat completament gratuït, que l'únic que han de fer és trucar a la seu de l'orquestra i apuntar-se. ja està.
Bé, jo ja estic apuntat. Jo ho dic als senyors oients, que jo ja estic apuntat per veure el del dissabte i escoltar tot el que m'explicaran a les 7 de la tarda.
T'has fixat en una cosa?
No. Bueno, no sé si m'hi fixat.
Aquí som músics professionals. Sí. O sigui, ell porta un instrument que val diners, no diré quants. Jo porto tota la seva carrera, posta un màster d'interpretació, etc. Jo porto una carrera de composició, me'n vaig amunt i avall, estreno a Londres, estreno tal, i oferim 3 concerts aquesta setmana a Barcelona i 2 a Sant Cugat, gratis.
Sí, hi havia un, no me recordo qui era, que va dir, els artistes també mengem. No?
Sí,
clar, i és una realitat com una casa. O sigui, per això es produeix una forma sistemàtica. Hi ha una frase molt típica que es diu, per exemple, em pots escriure això tu que ho fas tu?
Sí, sí.
I llavors
sí.
Dius, bueno, un moment, jo puc escriure tu que vulguis. Però, no, però, per què?
Sí,
es dona la sensació, i en canvi tu no li pots demanar a un lampista que t'arregli una cosa a casa si no hi pagues.
Hi havia el CAC que es va fer pels premis, que va ser els premis, vau dir, que sortia el Bruno Oro, sí, amb un lampista i un pintor, dient, bueno, és que jo no els puc pagar,
sí, sí.
Però bueno, els meus convidats vindran aquí, veuran el vàter com l'has deixat, clar. I escolta, ja els donaré el teu telèfon, no? Sí, això funciona aquí
aquesta actitud és molt, és bastant corrent, no? I a vegades haver de manifestar-ho és una mica empipador, perquè clar, arribes un
moment... No, mira, sincerament, o sigui, jo faig els concerts aquests, els organitzo, no costa una gran quantitat de diners i no és algo que et destrossi l'any, per dir-ho així. Són concerts que fem, doncs, per presentar les obres, per poder passar repertori i de més, o sigui, i els fem de bon grat. Però, bueno, també simplement és que la gent sigui conscient. O sigui, nosaltres fem això, ho fem gratuït, perquè no ens costa res així. Però, bueno, que la gent sigui una mica conscient de dir, bueno, nosaltres estem fent un producte gratuït i darrere hi ha moltes hores de feina. O sigui, jo ara mateix ja penso només amb la sonata, les hores que deu haver passat al Francisco maleïm els ossos.
No, però si
s'haguessin de pagar totes aquestes hores...
Francisco, li has maleït els ossos?
Bueno, en algunos momentos...
¿Has pensado en él?
Puede ser
sí, he pensado...
Sincero, ¿eh? No.
Pensado, tal vez,
¿has no, pensado
en buenos él? Términos en él, sí.
Bueno, però jo, a veure, ell ho ha passat això, però el veig aquí assegut, ha vingut amb el violí, va, això vol dir molt. David, Francisco, us agraeixo molt que hàgiu estat aquí en aquest programa, que hàgim parlat sense cap mena d'embut ni cap freno del que teniu que parlar.
No, jo no crec que hi hagi necessitat de callar-se res.
No, clar que no.
Mentre un sigui educat i ho faci amb el màxim respecte, com
no,
ho fem.
Clar que no, és així. I esperem que això, que el dissabte i el dimecres, i demà, el dia divendres, que tingueu en públic, i que pugui entendre i pugui disfrutar d'aquest tipus de concert que ho fareu. I el dissabte, sobretot, aquesta espècie d'explicació, aquest joc didàctic.
Sí, simplement farem breus apunts després o abans de les obres que anirem tocant, perquè tampoc hi ha temps de massa, perquè si no, al final xerraria més que no toquem. Jo sóc músic, no sóc orador. I m'agrada tocar i m'agrada expressar-me amb la música. Llavors, explicarem una miqueta qui era el compositor, allò, dos apunts de cada un o de l'obra, i tocarem. I l'important és que la gent disfruti amb la música.
Molt bé, doncs gràcies i fins a la propera.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Thank you.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Ens queda molt poc temps i, per tant, anirem molt de pressa per explicar les coses que hi ha aquest cap de setmana a Sant Cugat. Avui mateix dijous, a les 9 de la nit, al Teatre Auditori, Pere Martínez Flamenc, ui, Pere Martínez de Sant Cugat, però a les 9 també al Mut en Jordi Ninus, Poc Folk, i a les 10 a Torreblanca, en Carles Belda i San Josex, amb un espectacle, amb una cosa sobre música popular molt interessant. Què ens passa dissabte? Dissabte tenim a les 6 de la tarda... Perdó, Torreblanca he dit avui, no és avui, és demà, eh? Torreblanca és demà a les 10 de la nit. El dissabte, a l'Ocell Prodigiós, un programa del Liceu per nens... A l'Aula Magna, el que dèiem abans, en David Bots i en Francisco Jimeno, a Torreblanca també, impressionant, el primer round, i a les 9 de la nit, al Teatre Auditori, Antonio Serrano Harmonius, un gran tocador d'harmònica, de jazz, diumenge a les 12, al Teatre Auditori, l'Ocell Prodigiós, també del Liceu per nens, i a les 12 també al migdia, a l'Aula Magna, altra vegada en Francisco Jimeno violí, tocant aquesta sonata d'en David Bozzo. Però és que a les 9 de la nit al Teatre Auditori tenim a Ismael Dueñas Trio Jazz, o sigui que jazz per tots. Acabem en jazz, i acabem en jazz amb el Continental Blues del Matthew Simon, un californià santcugatenc.